El nou cap de Canllong serà una realitat el 2022, o així està previst. Bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Aleix Graell.
Aquesta és la previsió que avui han fet extensible a la ciutadania des del Departament de Salut, però no està exempta de polèmica. Per una banda, Meritxell Budó, secretària d'Atenció Sanitària.
Entenc que tothom voldria que tots els equipaments hi hagués tot, però hem de construir un sistema de salut que sigui sostenible, no? I sostenible vol dir doncs, trobar doncs, quines són les necessitats i els serveis, la cartera de serveis que s'ha de poder oferir a cada. Aquest és un espai addicional al que és el CAP de Can Rull per ampliar el que hauria hagut de ser una ampliació natural de Can Rull, però que físicament no podia ser.
Una opinió que no comparteixen des de l'entitat veïnal, com explica Francisco Navarrete.
Que són quatre sales, que és una vergüenza, perquè esto és una tapadera. Esto es un CAP para juego de muñecas o algo así por el estilo. ¿Cómo van a visitar aquí a la gente que somos? Que somos ya lo menos de 10 a 11 mil habitantes y lo que esto se va agrandando cada día más.
No és l'única notícia de salut del dia d'avui. El departament posa punt i final als centres de vacunació de Rogelio Soto i Marinals que han administrat vaccins contra la Covid ara que la pandèmia sembla ja més controlada. Susana Mesa, coordinadora de la vacunació Covid al Vallès Occidental.
L'oració és positiva. La població ha respost amb una bona arribada als centres i la veritat és que no podem estar més contents amb el total que ens ha vingut a veure i a vacunar.
Un dijous al setembre que revelarem algun dels incentius del Festival Vet aquí de Contes que comença aquest vespre i ens fixarem en el Centre d'Esport Sabadell, 24 hores abans d'un duel important.
És un gran partit, demà serà un gran partit, per lo que et dic, no? Perquè és un rival que ha començat molt bé, que està fent un joc molt, 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 molt bo, però en les dues facetes del futbol, amb i sense la pilota, i un partit que agrada jugar, de referència, de veure de situacions que d'on venim, que aquesta confiança l'hem d'aflorar, que hem de creure molt més en el que fem, creure molt més en els bons jugadors que tenim. Això s'ha de refrendar, s'ha de plasmar dintre del camp.
I això serà demà divendres, perquè l'equip d'aquest home, Antoni Hidalgo, s'enfronta al filial del Villarreal a les 7 de la tarda amb la necessitat de sumar la primera victòria de la temporada després de 5 jornades.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Fem un cop d'ull a la previsió meteorològica.
El temps.
23 graus a Sabadell ara mateix, una tarda tranquil·la, una tarda càlida, però amb temperatures més baixes que al principis de setmana. Escoltem què és el que vindrà a partir d'ara amb la previsió del servei meteorològic.
Hola, bona tarda. Durant el matí hem vist circular núvols alts, mitjans, que han anat minvant. De fet, el cel està ja força serè cap a l'oest, a sud del territori, i núvols que han estat una miqueta més abundants, també cap a la façana litoral de Barcelona, sobretot aquests també, a poc a poc s'han anat trencant, tot i que no han acabat de desaparèixer. Durant la tarda s'ha dit posar l'ambient estrellat a gran part de Catalunya, però encara amb aquests núvols que poden tornar-se a formar cap a l'interior, sud de les comarques de Girona, nord-est de Barcelona, núvols que puntualment poden deixar en aquests sectors el cel més tapat i no descartarien que fins i tot amb algun plogim feble, aïllat i de curta durada. La temperatura màxima a primera hora de la tarda és semblant a la d'ahir en general, un ambient encara molt suau durant les hores centrals de la jornada, tot i que ponent i sud del territori sobretot, aquí la temperatura sí que quedarà més baixa. La tramuntana va minvant, ha d'afluixar encara més de cara a la tarda, la zona de la Costa Brava, i el mestral desapareix de les Terres de l'Ebre per imposar-se al component sud a pràcticament tot el territori. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El CAP de Canllong obrirà les portes l'estiu de 2022, 3 mesos més tard del previst. El Departament de Salut ha anunciat avui els nous terminis i no ha volgut tenir en compte les reclamacions veïnals que consideren que l'equipament és massa petit per les necessitats del barri. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'últim calendari de la Conselleria assegurava que l'ambulatori de Canllong estaria en funcionament el primer trimestre del 2022, però arran de la pandèmia el CAP no estarà a punt fins a l'estiu. De totes maneres, l'alcaldessa Marta Ferrés considera que el més important és saber que les obres ja estan en marxa.
Bona notícia, doncs, que òbviament el CAP ja està en marxa, molt contenta que sigui així. Crec que també, malgrat la pandèmia, doncs, que s'hagi pogut posar en marxa, doncs, la construcció d'aquest CAP també demostra, doncs, la voluntat d'acord i de tirar endavant projectes i de pensar, abans ho dèiem, una mica més enllà de la Covid.
Diferent és l'opinió dels veïns del barri, que consideren que 4 consultoris de medicina general i 4 d'infermeria són pocs pels 10.000 habitants que té Canllong. Francisco Navarrete és el president de l'Associació de Veïns.
Vemos que son 4 salas, que es una vergüenza, porque esto es una tapadera. Esto será, es un CAP para juego de muñecas o algo así por el estilo. ¿Cómo van a avisar aquí a la gente que somos? Que somos ya al menos de 10 a 11.000 habitantes y lo que esto se va agrandando cada día más.
Ara bé, el departament considera que l'ambulatori està ben dimensionat. Meritxell Budó és la secretària d'Atenció Sanitària.
Entenc que tothom voldria que tots els equipaments hi hagués tot, però hem de construir un sistema de salut que sigui sostenible, no? I sostenible vol dir, doncs, trobar, doncs, quines són les necessitats i els serveis, la cartera de serveis que s'ha de poder oferir a cada espai. Aquest és un espai addicional al que és el CAP de Can Rull per ampliar el que hauria hagut de ser una ampliació natural de Can Rull, però que físicament no podia ser.
Polèmica a banda, el CAP serà una realitat el 2022 a la Ronda Europa 500 22 després de 10 anys de reivindicacions veïnals i que les obres no hagin parat de trobar-se entrebancs, des d'unes restes arqueològiques a la pandèmia.
Gràcies, Pere. I ara us parlem de les entitats esportives que volen gestionar el gimnàs municipal, que ja poden preparar els seus projectes. Avui l'Ajuntament ha anunciat que té a punt les bases de la cessió de l'equipament i que aviat les publicarà al butlletí oficial de la província. L'objectiu és donar continuïtat a les instal·lacions a través d'un projecte que fomenti l'activitat física i els hàbits de vida saludables. També haurà de ser econòmicament viable. Recordem que la idea inicial del govern de coalició era tancar el gimnàs municipal, ja que acumula anys de pèrdues per la davallada progressiva de socis associats. I tanquen els dos últims punts de vacunació massiva contra la Covid-19 a Sabadell. Ubicats als casals cívics de Marinals i Rogelio Soto a Campoamor, els dos últims espais esgoten les últimes hores actius. El punt dels Marinals tanca avui mateix dijous, mentre que el de Rogelio Soto ho farà dissabte. Els dos equipaments han administrat unes 153.000 vacunes contra la coronavirus des de la seva posada en marxa. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Aleix. Després de la clausura del vacunòdrom ubicat a la pista coberta, ara arriba el torn dels altres dos punts de vacunació dels casals cívics de Marinals i Campoamor. Salut ha optat per desmantellar-los un cop adonat per finalitzada la campanya de vacunació massiva contra el coronavirus. Segons les dades facilitades pel departament, al punt dels Marinals s'han administrat gairebé 58.000 dosis, mentre que el de Rogelio Soto la xifra s'enfila per sobre de les 95.000. La coordinadora de vacunació Covid-19 al Vallès Occidental, Susana Mesa, n'ha fet una lectura molt positiva en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
La valoració és positiva. La població ha respost amb una bona arribada als centres i la veritat és que no podem estar més contents amb el total que ens ha vingut a veure i a vacunar.
Aquests dos espais tanquen i seran els centres d'atenció primària els que assumiran la vacunació de les persones que encara no hagin rebut el vaccí. Malgrat el volum de feina que acumulen els CAP, Mesa afirma que podran assumir sense problemes aquesta demanda.
Els CAPs continuaran la vacunació com fins ara, que no han deixat de vacunar, i aquesta petita, no, part de la població que no està vacunada sí que es pot absorbir en els centres d'atenció primària. A banda, també tenim els hospitals, que no hem d'oblidar, que també fan la seva vacunació, i les unitats mòbils que, si cal, tornaran a fer funcionar.
Actualment hi ha 162.185 sabadellencs amb la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.
L'oci nocturn sabadellenc, tot i que està molt escàs, veu amb bons ulls demanar el certificat Covid per accedir als seus locals. El govern de la Generalitat buscarà l'aval de la justícia i, en paral·lel, treballa amb una aplicació pròpia per verificar que el passaport que facilitin els clients sigui autèntic. Toni Expósito, propietari del bar musical del carrer Advocat Cinera, avala la mesura.
Expositor del musical ha assegurat que si a Galícia ja s'està fent servir aquest sistema, aquí també és factible.
A mi m'agradaria que ho fessin, però de veritat. Nosaltres tenim porter. Tot l'oci nocturn té un porter. I el porter agafar un codi QR és res. són 2 segons. I m'encantaria que ho fessin, de veritat. Ja ho han fet a Galícia, fem-ho aquí. Aquí s'hauria de fer. I el que no li agradi, escolta...
Ara ve a reivindicat que l'oci nocturn ha pres les mesures necessàries per evitar contagis dins dels locals i s'ha queixat que, tot i així, se'ls hagi mantingut tancats.
Mica en mica que la gent sigui conscient de lo que és obrir a nit, que no hi hagi molta gent, amb les mesures que sempre hem tingut, fent des del primer moment. I, bueno, mica en mica, a veure què passa amb possibilitats de fer-ho com abans, saps? Tornar a la normalitat.
Expósito assegura que el negoci de nit suposa un 75% dels seus ingressos i només l'altre 25% és fruit del servei de cafeteria que sí que funciona. Això ha fet que la major part de la plantilla, una quinzena de treballadors, encara se'ls estigui aplicant un ERTO.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Jordi de Ros desmenteix la declaració posterior a la detenció de l'operació Judas al·legant amenaces i pressions per part de la Guàrdia Civil. Així ho ha expressat al jutjat de Sabadell, on ha estat citat juntament amb 3 investigats més de la ciutat i una de Setmanat. El 6è detingut del 23S havia de declarar, però s'ha ajornat perquè tenia un doble assenyalament. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Ros ha estat l'únic dels citats que no s'ha acollit al dret de no declarar. Després del pas pel jutjat dels investigats que s'enfronten a càrrecs per terrorisme, maitinença i fabricació d'explosius, el magistrat ha fixat una nova fiança de 1.000 euros per cada investigat. Xavier Monge és advocat d'Alerta Solidària.
En total portem 45.000 euros dipositats amb concepte de fiances per poder sortir de la presó i ara s'hi sumen doncs, aquests 1.000 euros per cada un dels encausats. Aprofitem també per fer una crida a la solidaritat. Avui s'han fet públics els números de compte per tothom perquè pugui fer aportacions, ja que doncs, són més de 60.000 euros pràcticament ja dipositats en aquesta causa i probablement doncs, seran moltes més les despeses i per això doncs, avui, per nom dels encausats, es fa una crida a la solidaritat a fer aportacions en aquests números de compte.
Monge creu que perquè la causa del 23S arribi a judici encara queda una llarga espera i molts petits tràmits.
Encara hi ha una mica de tràmits a fer que encara que no siguin tots molt costosos, home, a cada cosa li vas afegint 2 o 3 setmanes i per tant és fàcil que fins a finals d'any no tinguem escrit d'acusació, etc. Vull dir que després tenim l'obertura de judici oral, després l'escrit de defensa, vull dir que no, jo crec que no. Fins al 2022 no sabrem la data del judici. I aquí, a partir d'aquí, hi ha el calendari de l'audiència que això ja se m'escapa absolutament.
150 persones, segons els Mossos d'Esquadra, s'han concentrat aquest matí davant dels jutjats de Sabadell en mostra de suport als encausats. Entre els assistents hi havia l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els exalcaldes Matías Serracán i Juli Fernández.
Parlem ara de política perquè s'acosta al ple municipal del mes d'octubre i Junts, el grup de Junts per Sabadell, presenta al ple una moció per aplicar mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. La iniciativa està encapçalada per l'executiva de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Esteve Montlló, cap local de la JNC, alerta sobre la taxa d'atur juvenil a l'estat espanyol.
L'estat espanyol presenta una taxa d'atur juvenil del 39,9%. És a dir, pràcticament el 40%, gairebé la meitat dels joves a l'estat espanyol es troben en situació d'atur. 4 de cada 10 joves no treballen. En termes absoluts, això es trasllada amb una xifra de 588.000 persones.
Pel que fa a l'abandonament escolar, se situa un 70% per sobre de la mitjana europea. Per tot plegat, Junts demana que s'incrementi la contractació juvenil no temporal, l'aposta per la formació i la inserció. La majoria de les peticions van dirigides al govern espanyol perquè materialitzi accions concretes a favor dels joves, ho explica el portaveu Lluís Matas.
Elaborar un pla estratègic d'ocupació juvenil, incrementar l'ocupació i reduir la temporalitat. El govern espanyol impulsar reformes que fomentin la contractació indefinida, millorar l'ocupabilitat i impulsar la negociació col·lectiva. El govern espanyol també la reducció del 80% de la quota d'autònoms menors de 30 anys fins als primers 36 mesos i fins al 50% fins als 48 mesos. El govern espanyol també nova legislació per regular el teletreball i que s'estableixi un marc de seguretat laboral.
També inclou la creació de convenis, bonificacions i agilitzar la burocràcia municipal.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha anunciat que al pròxim ple municipal es portarà també una moció que té per objectiu recuperar les vacances de la gent gran.
El tema ha sortit a la Junta de Portaveus d'avui. Així ho ha assegurat Ferrés en la recepció que ha tingut lloc al Teatre Principal amb motiu de l'inici de la Festa Gran, dedicada al Dia Internacional de les Persones Grans, on l'alcaldessa els ha donat les gràcies per resistir.
Gràcies, un gràcies així d'enorme per tots i totes vosaltres per haver resistit, per haver persistit, per haver-vos cuidat i sobretot doncs, per mai no haver abandonat aquesta lluita, que mai ho feu, però que especialment en el temps de pandèmia sé que per la gent gran de la ciutat ha sigut molt i molt difícil.
L'acte ha comptat amb representants d'entitats de persones grans, residències i col·laboradors, els quals han llegit a través d'un vídeo el manifest reivindicatiu sobre la jornada. Ferrés ha dit a la gent gran que ens fan falta.
Us necessitem. De veritat, la ciutat us necessita molt més del que us penseu. Us necessitem, òbviament, i ara aquí permeteu-me també parlar de vegades com a mare, no? Us necessitem perquè ens ajudeu a les mares i els pares amb la vostra expertesa fent d'avis i àvies, però us necessitem també a la ciutat per fer activitats, per dinamitzar, per fer que la gent no estigui sola.
La convocatòria ha finalitzat amb una audició protagonitzada per Bernat Castillejo a la flauta i Nora Girbau al piano.
Gràcies, Pau.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Repassem més informacions al dia en format més breu.
Avui també és notícia.
El grup municipal de la Crida perquè presentarà una moció al ple perquè la Federació de Municipis es personi com a acusació particular en el cas Mercuri. Els anticapitalistes consideren que l'entitat es nodria de diners públics i ha de defensar els seus interessos. En la peça 30 del cas de corrupció que afecta els governs socialistes de Manuel Bustos, concretament la investigació d'aquesta se centra en els pagaments de despeses que va fer la Federació. Tot i això, el jutjat número 13 de Barcelona va arxivar el cas el gener passat en considerar que els fons eren privats i no públics. Un sobreseïment, però, que queda en dubte després que l'acusació popular i Fiscalia presentessin recurs a aquesta decisió. I per la seva banda, Ciutadans també portarà a ple una moció, en aquest cas demanant fomentar la formació professional i en especial la formació dual a empreses i centres educatius. El text insta el govern local a pressionar el Departament d'Educació perquè dobli el pressupost destinat a Sabadell i treballi amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per crear nous programes d'ocupació. I la policia municipal decomissa 337 plantes de marihuana en una plantació urbana al barri de Covadonga. L'operació es va dur a terme ahir a les 2 del migdia i s'han instruït diligències judicials contra dos homes de 26 i 43 anys per un delicte contra la seguretat pública. I per últim, un ferit lleu i un conductor denunciat per no tenir ni assegurança ni ITV després d'una disputa de trànsit. Els fets van passar ahir a 4:45 de la tarda a la plaça d'Espanya quan el primer conductor, un home de 65 anys, intentava aparcar el seu vehicle i va col·lisionar amb un altre turisme. El conductor d'aquest va reaccionar malament i va colpejar el primer conductor amb el seu vehicle. Quan els agents van arribar, van comprovar la falta de papers del primer turisme. I des d'avui fins al 3 d'octubre, Sabadell tornarà a ser ciutat de contes.
The dew is hanging diamonds on a clover. The moon is listening to the night.
I és que avui comença la sisena edició del Vet aquí Sabadell, que tornarà a ser presencial. Una de les seves impulsores, Rosa Fiter, reconeix que no hi ha una edició que hauríem volgut, però que s'ha satisfeta de superar els embats de la pandèmia. Són declaracions al programa Al Matí.
No vam poder-ho celebrar com a cinquè any. Aquest any és el sisè i també és una edició petita, però ja amb una mica més de coses, perquè la nostra afany tota l'estona ha sigut que això no parés, d'anar fent-ho cada any. I esperem que l'any que ve puguem fer un format gran com el que tenim al cap per fer i com perquè tenim moltes coses encara que s'han quedat al tinter.
Els més petits els podran gaudir a les rondalles de les biblioteques municipals de Sabadell o a l'hipermercat Esclat. Pels nadons, els contacontes seran a l'espai Criança i Salut i pels més grans, les sessions de contes per adults s'ubicaran a l'espai Foc, entre d'altres activitats. Podreu consultar tota la programació a la web del Pet Aquí o a sabadell.cat o recuperar una entrevista a les seves organitzadores a la web d'aquesta casa. Fem un repàs a les notícies d'àmbit internacional.
Fora de Sabadell i la comarca.
Llarena desautoritza el Suprem i reclama l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont. El jutge ho ha tornat a reclamar aquest dijous en nou escrit que insta la justícia italiana a extradir Puigdemont perquè l'euroordre segueix plenament activa i reclama que sigui executada, excepte en el cas que recuperi la immunitat parlamentària com a europarlamentari. I els trens de Rodalies han reprès de nou el servei a l'estació de Sants, tot plegat després que hi hagi hagut una jornada complicada amb Renfe, tot al·legant l'incompliment dels serveis mínims entre alguns dels maquinistes de la primera jornada de vaga convocada pel sindicat CEMAF. Tot i així, l'operadora avisa que es podran produir retards al llarg d'aquesta tarda a tota la xarxa. Avui es fa la primera aturada convocada que es repetirà demà i s'allarga fins al pròxim dia 12 d'octubre. Parlem ara d'esports.
Esports.
D'aquí a 24 hores, el centre d'esport rep la nova Creu Alta, el líder del grup 2 de la primera REF, amb l'urgència de guanyar. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Aleix.
El Villarreal B suma 13 punts i encara no ha perdut. En canvi, el Sabadell és en zona de descens i és l'únic equip del grup que encara no coneix la victòria.
I això que a priori estem davant de dos candidats a lluitar per l'ascens, però és evident que l'estat de confiança entre Arlequinats i Groguets és molt diferent i d'això n'és conscient el tècnic Antonio Hidalgo.
És un gran partit. Demà serà un gran partit, per el que et dic, no? Perquè és un rival que ha començat molt bé, que està fent un joc molt, 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 molt bo, però en les dues facetes del futbol, amb i sense la pilota, i un partit que agrada jugar, de referència, de veure de situacions que d'on venim, que aquesta confiança l'hem d'aflorar, que hem de creure molt més en el que fem, creure molt més en els bons jugadors que tenim. Això s'ha de refrendar, s'ha de plasmar dintre del camp.
Una setmana més, el cos tècnic ha enfatitzat la idea de millorar en la parcel·la ofensiva, principal mal de cap de l'equip aquestes primeres setmanes de competició. El davanter Caixe, qui s'ha entrenat amb normalitat, tornarà a la convocatòria, però Ramon Folch, Diego Caballo i Iago Índia seran baixa per lesió. Contratemps per enfrontar-se a un líder, el Villarreal B, que Hidalgo ha analitzat així.
Molt bon rival, que ha tingut un començament fulgurant, practicant un gran joc, dominant tots els partits en diferents facetes. Jo crec que tothom veiem el potencial ofensiu que tenen, però jo el que destacaria és la seva fortalesa defensiva. Han encaixat només un gol, estan concedint molt, molt poques ocasions.
El balear Luis Bestar Cervera serà l'encarregat d'arbitrar un enfrontament que arrencarà demà a les 7 i que es podrà seguir des de mitja hora abans al Sabadell en joc. Uns minuts abans del xiulet inicial, el club retrà homenatge als socis d'honor dels anys 2019 i 2020, Antoni Martínez, a títol pòstum, i Josep Maria Sabater.
I demà, amb la celebració d'aquest Sabadell Villarreal B, no hi haurà notícies vespre i, per tant, el que farem ara és repassar la resta de principals competicions de futbol. I per fer-ho incorporem també l'Oriol Ferran. Bona tarda, Oriol.
Bona tarda, Aleix. A primera catalana, el Sabadell Nord estrena la temporada rebent a Can Oriach l'Horta. Diumenge a 11:45. Carlos Silva, el capità de l'equip, assegura que hi ha il·lusió al vestidor per signar un bon any.
La gente, como te he dicho antes, viene con otra mentalidad. También que ya han pasado un año aquí con nosotros, ya nos conocemos más. Personalmente, muy ilusionado. Yo estoy muy ilusionado porque veo muchas cosas buenas del equipo. Hay muchas cosas que mejorar, pero veo muchísimas cosas muy buenas. Y creo que eso nos puede determinar en el futuro.
També, Sergi, comença la segona catalana enguany amb 4 equips de la ciutat.
Sí, repartits en dos grups. En el quart, el més matiner a jugar serà el Sabadell B dissabte a les 4 visitant el Joanenca, amb les expectatives de signar un bon any i lluitar per l'ascens. Més humil és l'objectiu dels altres dos equips de la Lliga. El Can Rull, recentment ascendit, rep diumenge a 1:15 l'Avià, mentre que el Tibidabo visita el Berga a 4:45. En el grup cinquè, la sabadellenca jugarà al camp del Turó Peira diumenge a 1:15 i serà l'únic conjunt de la ciutat d'aquest grup.
I a la divisió d'honor juvenil, el Sabadell torna a Olímpia amb la moral recuperada després del triomf aconseguit a Saragossa.
L'equip de Marc Nomen rep ara l'Atlètic Balears buscant encadenar per primer cop dues victòries consecutives. Adri González, davanter arlequinat, espera donar continuïtat al bon partit del passat cap de setmana.
Cada partit serà complicat, però aquesta victòria fora de casa ens ha anat bé per recobrar la confiança i a casa sempre s'ha d'intentar treure els 3 punts i bueno, la setmana passada no ho vam aconseguir, però donarem el màxim perquè aquesta setmana pugui ser.
Dissabte a 3:15, aquest Sabadell Atlètic Balears de la Divisió d'Honor Juvenil.
I ara obrim el bloc poliesportiu a la piscina, perquè en waterpolo l'Astralpol Natació Sabadell es troba a Novi Sad, a Sèrbia, on demà debutarà a la primera ronda de classificació de l'Eurocup, la segona màxima competició continental.
L'equip sabadellenc arriba amb el rodatge de la Copa Catalunya, però el tècnic Quim Colet no ha tingut massa entrenaments amb tota la plantilla. Els olímpics es van incorporar més tard i l'últim en arribar per problemes burocràtics ha estat el bielorrus Costa Averka. Sigui com sigui, el debut serà demà a les 6 de la tarda contra el Vojvodina, l'anfitrió del grup D. Colet opina al voltant d'aquesta estrena.
Jo crec que ells prefereixen d'alguna manera jugar-se-la amb nosaltres el primer dia, que no els coneixem, sense acumular cansanci i aleshores doncs, bueno, crec jo que d'alguna manera és el que pretenen, no?
El segon partit serà dissabte a les 8 del vespre contra el Zuglo Hongarès, mentre que diumenge a les 10 del matí l'Astralpul clourà la lligueta enfrontant-se a l'AEK d'Atenes grec. Recordem que només els dos primers passaran a la següent fase d'aquesta Eurocup.
I repassem qüestions també en un format més breu. A la segona B de Futbol Sala, dos dels tres equips sabadellencs buscaran demà la primera victòria de la temporada.
Estem ja a la jornada 3 i ni Pia ni Amics del Pou Escorial Incercat encara han guanyat. Els escolapis jugaran primer dissabte a 4:45 a la pista del Muro Balear. El capità Marc Pagès espera un partit molt físic.
Perquè tinc entès això, no? Són un equip bastant dur. Potser en atac, doncs, a nivell ofensiu, doncs no fan un gran joc, però bueno, que fan una defensa bastant agressiva 2-2 i que llavors fan el que poden en atac, no?
L'Escorial, l'actual QE, rep dissabte a 4:45 el líder, el Barceloneta. Difícil compromís, doncs, per al dels marinals. El tècnic Francis Barragán admet que no queda un altre que seguir treballant.
No nos queda otra que preparar ya, empezar a entrenar y preparar ya los partidos esta semana, que es otra final, y a competir e intentar sacar puntos y poco más.
A 8:15, també al Pavelló del Nord serà el torn del Club Natació Sabadell, que ja va guanyar la setmana passada davant del Cerdanyola. Un esglaó per sota, tercera nacional, el grup Zarraona debut a la competició uns minuts més tard a 8:00 a la pista de les Corts.
I ara en vol el primer líder de primera nacional, l'Oar Gràcia, afronta un dels desplaçaments més complicats de la temporada.
Després de guanyar a casa 8:00 al Mataró, ara toca visitar dissabte a 8:15 la pista d'un recentment descendit com és el Bordils. Cesc Borrell és el tècnic graciec.
Són els favorits, però sí que sabem algunes baixes que han tingut i alguns reforços. No hi ha partits penjats en lloc i tothom s'ha acabat la seva pretemporada, no? Per tant, ara sí que podrem veure el partit d'aquesta jornada.
Mitja hora més tard, a 8:00, el Creu Alta Sabadell en vol buscarà el primer triomf de la Lliga a la pista del Poble Nou. El tècnic Ramon Salmurri té clar què han de corregir respecte a la derrota de l'estrena.
Sobretot fer molt èmfasi en la concentració, el que comentàvem abans, aquestes pèrdues i aquests llançaments errats, en no marxar del partit i mantenir-nos sempre a prop, i a partir d'aquí ajustar cosetes en defensa, també ajustar cosetes en atac.
A la divisió d'honor plata femenina, l'Oar Gràcia ja a la tercera jornada rebrà dissabte a 7:15 el Gavà amb l'urgència de sumar un bon resultat després de començar amb un 0-4 a la classificació.
I en rugby debut en les respectives lligues, els dos equips sèniors del Sabadell Rugby Club.
L'equip masculí s'estrenarà dissabte a 4:00 contra el filial de l'Hospitalet a la Feixa Llarga. Francesc Ferràs, capità de l'equip, assegura que no seran pas un rival fàcil.
L'Hospitalet és un equip difícil, sobretot juguem allà, a casa seva, és el seu fortín. Tot i ser un equip B, és un club de rugbi amb molta història. Tenen un ala que juga en una divisió d'honor B. Pots plantejar-se un partit bastant difícil.
Les dones que jugaran juntes amb els equips de Badalona i Mataró per falta d'efectives debutaran també dissabte a 4:00 contra Banyoles i Garrotxa.
I en ciclisme avui s'ha celebrat la tercera etapa del Giro de Sicília amb la participació de David de la Cruz.
El guanyador de la jornada ha estat Alejandro Valverde, que aprofita la victòria per posar-se el líder de la prova.
En esquadra, Iker Pajares torna a la competició de l'US Open a Filadèlfia.
El debut del sabadellenc número 34 del rànquing mundial serà demà a 6:15 contra el britànic Nathan Lake, el 44 del món. En cas de passar ronda, Pajares es veuria les cares a 700 amb l'egipci Mostafa Assal, 8è cap de sèrie del torneig.
I en tir, el badianc Chus Oviedo s'ha quedat a les portes del podi a la final del Mundial Júnior de Perú.
Quarta posició per al jove del tir sabadell en carabina d'aire 10 metres, amb el registre lleugerament per sobre dels 206 punts. Oviedo ha estat superat només pels nord-americans William Shanner i Riden Kissel, primer i tercer respectivament, i l'indi Rudaranx Baladesh Patil, segon classificat.
Oriol Sergi, gràcies. Dijous 30 de setembre, això és el que ha donat de si les notícies de la ciutat aquest dijous. Demà 1 d'octubre, aniversari d'aquesta casa, programa especial a partir de les 10 per celebrar que fem 20 anys. I si voleu seguir informats, també podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web de Ràdio Sabadell. Que vagi bé!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.